Dia.
Notícies en xarxa, edició migdia, amb Anna Morgades.
La situació de risc del sistema sanitari serà altíssima, serà altíssima. Per tant, aquesta situació, en l'escenari a curt termini, fa pensar que el gruix, diguem-ne, de les mesures que actualment doncs, limiten la interacció i la mobilitat social, doncs hauran de mantenir-se en peu.
És el secretari general de Salut, Marc Ramentol, advertint que serà difícil que dilluns vinent s'aixequin les restriccions de mobilitat i comerç que hi ha per la pandèmia, que les dades no ho permeten. El Procicat no ha decidit res en ferm, però calculen que, tot i que aquesta setmana passarà el pic de la pressió assistencial, quedarà encara una situació molt i molt complicada. A les últimes hores hi ha hagut més de 100 nous ingressos als hospitals i el total de malalts hi frega els 3.000. D'aquests, 730 estan en unitats de cures intensives. L'investigador del Biocom, Enric Álvarez, ha dit a la xarxa que calen com a mínim un o fins i tot dos mesos per garantir la descongestió. És dilluns 1 de febrer de 2021. Repassem altres titulars d'aquesta jornada, com la represa de la campanya de vacunació, que aquesta setmana es dedicarà a garantir l'administració de segones dosis, Marta Pardell.
Després que la setmana passada es buidessin les neveres per incompliments de les farmacèutiques, avui han arribat 65.000 dosis de la vacuna de Pfizer. A les properes hores se n'esperen 8.500 més de Moderna.
Els Mossos d'Esquadra incrementen el control del confinament perimetral de Catalunya.
Han incrementat els controls a les carreteres frontereres i a les estacions de trens d'alta velocitat que connecten Barcelona amb Madrid.
I pel que fa a eleccions, la Junta Electoral Central rebutja el vot per correu col·lectiu a les residències.
El mètode, que sí que es fa en altres situacions, com a les presons, hauria facilitat el sufragi de moltes persones amb problemes de mobilitat i sense possibilitat de fer la petició per internet.
I canvis en la circulació dels laterals de l'Avinguda Diagonal i de la Gran Via per l'EB de Barcelona.
Uns canvis que obligaran a girar a la dreta els vehicles que circulin per aquestes vies quan es trobin amb determinats carrers principals de connexió. Bicis i taxis es queden exempts.
Pel que fa als esports, en futbol, el Centre d'Esports Sabadell vol sortir avui del descens.
Els d'Antonio Hidalgo fa 6 jornades consecutives que guanyen i avui volen ampliar la ratxa a la nova Creu Alta davant del Logroñés. Una victòria faria que els arlequinats pugessin 3 llocs a la classificació.
I fem un cop d'ull també a una altra informació important, que és el temps que ens espera per les properes hores per conèixer el Connectem amb el Servei Meteorològic de Catalunya. Sergi Gallego, bon dia, què ens expliques?
Hola, bon dia. Predomina l'ambient assolellat en general. Si bé el terç nord estarà molt ennuvolat o cobert, sobretot al vessant nord del Pirineu, on s'espera precipitació feble amb una cota al voltant de 1.700 metres. El vent bufa amb ratxes fortes a molts punts de Catalunya, sobretot al terç sud i a zones elevades de la resta del prelitoral i el Pirineu. S'han superat fins ara els 90 km per hora a municipis com ara el Vendrell, Constantí, Montroig del Camp, així com el Perelló i Amposta. A banda del Pirineu, a causa del vent i la presència de neu, es produirà el fenomen del tor. Per tant, precaució. Pel que fa demà, el vent afluixarà en general i s'imposarà el component sud-fluix amb cots moderats. El cel estarà poc o mig ennuvolat per bandes de núvols alts i alguns de mitjans, i la temperatura pujarà lleugerament, sobretot al litoral, on s'assoliran els 21 graus. A la resta, voltarà entre 13 i 20 graus. I de moment això és tot des del Servei Meteorològic de Catalunya.
Gràcies, Sergi. El control de so hi tenim l'Ivan López, a la redacció la Marta Pardell i coordinant la Marta Manyer. Us parlen a Morgades i Valldosera. Passen gairebé 4 minuts de les dues. Comencem.
Notícies en xarxa. Edició migdia.
És la nostra portada d'avui, la pressió de la pandèmia a hospitals i UCIs, que continua sent molt i molt alta. De fet, els experts calculen que aquesta setmana arribarà al pic sanitari. A les últimes hores hi ha hagut més de 100 nous ingressos i el total de malalts a centres hospitalaris frega els 3.000. D'aquests, 730 estan a unitats de cures intensives, són els mateixos que ahir.
A les últimes hores s'han diagnosticat gairebé 2.400 nous casos i hi ha hagut 85 morts. Així, la mortalitat del gener es tanca amb 2.136 víctimes. També, com deies, hi ha 2.977 persones ingressades a hospitals. Pel que fa als indicadors, la velocitat de contagi, la famosa R, baixa una centèsima fins a 0,92 i el risc de rebrot se situa en els 519 punts. Són 14 menys que ahir. La incidència a 14 dies també disminueix, passa de 596 punts a 586. Pel que fa als vacunatge, hi ha gairebé 190.000 persones que han rebut la primera dosi i 63.500 la segona.
Tot això mentre avui han d'arribar a Catalunya aquestes 8.500 dosis de la vacuna de Moderna que s'esperaven la setmana passada, sí que ja són aquí les de Pfizer. Els retards de les farmacèutiques han alterat, com sabeu, el pla de vacunació, que ara està centrat a garantir aquestes segones dosis. Aquest migdia el secretari de Salut, Marc Ramentol, en parlava en una compareixença on ha deixat entreveure que dilluns no hi haurà canvis a les restriccions del govern. Per la seva banda, el conseller d'Interior ha donat detalls del nou pla de control dels Mossos pel confinament perimetral de Catalunya. Maite Polo, bon dia. Anem a PAMS. Com ha anat tot plegat? Explica'ns-ho, sisplau.
Bon dia. Doncs el secretari general de Salut ha parlat tota l'estona del gruix de les restriccions. Un gruix que continuarà vigent a partir de dilluns 8 de febrer per la pressió als hospitals, que encara serà molt alta, tot i que aquesta setmana, com deies, preveuen dues bones notícies. Una, que passi el pic a les UCIs, el punt més alt amb malalts ingressats a les unitats de cures intensives, i dues, que segueixi la baixada, molt lenta però baixada, de nous contagis. Tot i aquests bons indicadors, encara no ens podrem relaxar, segons Marc Ramentol, que ha agraït molt les esforç a la ciutadania responsable.
El que sí que jo crec que és evident, diguem-ne, la gent que ens segueix, és que la situació de pressió assistencial a la qual arribarem aquesta setmana, que si tot va bé també serà una setmana que haurem de començar a veure ja un cert destensionament, molt lleu però un cert destensionament, farà impossible plantejar un gran relaxament de les mesures que tenim avui en dia vigents.
Els hospitals s'estan desprogramant entre un 20 i un 30% de les operacions, sempre amb criteris clínics. Sobre les vacunes, aquesta setmana es continuaran posant les segones dosis a les residències i als sanitaris, cosa que ja s'hauria d'haver fet, reconeix Salut, però que no ha pogut ser per la minva de 40.000 dosis els últims dies, i en canvi avui sí que han arribat aquestes més de 65.500 de Pfizer i les properes hores 8.500 de Moderna. En relació al confinament perimetral de Catalunya, aquest matí els Mossos han aixecat tres actes entre el passatge d'un AVE que ha entrat al nostre país, han multat dos usuaris d'un altre tren d'alta velocitat i han inspeccionat un tercer a l'estació de Sants. El conseller d'Interior, Miquel Sàmper, ha deixat clar que ampliaran les inspeccions a la resta de trens perquè augmenten els ciutadans que entren a Catalunya de forma injustificada.
S'ha reforçat a les vies ràpides com la AP7, l'A7, d'altres també, i també a les estacions de l'AVE, per tal de fer comprovacions de les persones que vinguin de Catalunya si realment ho fan per les qüestions justificades que preveu la normativa. Amb aquest tipus de controls, que reitero, ja es venien fent, hem vist, però, un increment doncs d'aquestes visites, aquestes reunions, aquests viatges doncs no prou justificats, i per tant hem considerat que era necessari aquest increment.
Aquest cap de setmana els Mossos han aixecat 120 actes als parcs naturals per trencar el confinament municipal.
Gràcies, Maite Polo. Encara un apunt sobre vacunació i situació als hospitals. Hem de recollir també la reflexió que aquest matí ha fet a la xarxa Enric Álvarez, que és l'investigador del Biocom SC de la Universitat Politècnica de Catalunya. Diu que la descongestió de les UCIs, atenció, trigarà entre un i dos mesos si no hi ha noves restriccions. És una crònica de l'Helena Puigduet. Helena, bon dia, quan vulguis.
De fet, segons càlculs del grup de biologia computacional, serà aquesta setmana quan les UCIs arribin al punt màxim de pressió, i es corre el risc que amb la variant britànica pugin els casos i les cures intensives arribin a una situació de col·lapse. Enric Álvarez torna a insistir: només un curtcircuit de dues setmanes amb teletreball i tancament d'escoles aconseguiria abaixar la corba. Com que això no és possible perquè topa de ple amb el vessant econòmic, el més realista és, segons aquest investigador del Biocom, admetre que passarà en dos mesos abans no s'alleugereixi la càrrega dels professionals. Són declaracions a la xarxa.
Perquè les UCIs es buidi una mica, estem parlant de més d'un mes, més mig, dos mesos. En aquest ritme, evidentment. Si s'accelerés i millorés el ritme, potser una mica abans, això és dubtós. Recordem que hi ha la variant anglesa, la variant britànica, que si entra en joc de forma forta i aviat, doncs tindrem una pujada de casos, que això es reflectirà després en una pujada a les UCIs, és a dir, que serà difícil de descarregar sense noves mesures. I realment el futur que es planteja als hospitals, a les UCIs, és molt dur.
No tot, però, són males notícies. Álvarez ha explicat també que ben aviat es veuran els efectes entre la població vacunada, sobretot gent gran i residències, perquè hi haurà una reducció important en la taxa de mortalitat causada pel virus.
Gràcies, Helena Puigdueta. Tanquem el bloc de la pandèmia a Badalona, on avui ha entrat en funcionament un nou hospital satèl·lit dels germans Trias i Pujol, que triplica els llits d'UCI allà. Té 4.000 metres quadrats i ha costat poc menys de 19 milions d'euros. Ràdio Ciutat de Badalona, Raquel Moreno, bon dia. I com ha anat l'arrencada?
Una quarantena de pacients crítics de la Covid-19 seran traslladats entre avui dilluns i demà dimarts al nou hospital satèl·lit dels germans Trias i Pujol de Badalona. Així es posa en marxa la primera planta d'aquest nou recinte sanitari que s'ha construït pensant en l'espai i la llum natural que beneficia tant pacients com treballadors. Així ho ha destacat l'adjunt a la direcció mèdica de l'hospital dels germans Trias i Pujol, David Parés.
És un hospital que, tot i que s'ha fet amb un temps rècord, està totalment adherit a lo que és la unitat de cures intensives del nostre hospital, però amb totes les necessitats cobertes en quant a l'atenció d'aquests pacients, és a dir, els espais pel pacient, que a més inclús té llum natural, tot i que estan intubats moltes vegades, però sabem que això té un efecte molt important pels pacients i pels professionals, està totalment adaptat a les noves necessitats. I potser aquesta és la part més novedosa de l'edifici.
Està previst que a mitjans d'aquest mes de febrer s'obri la planta baixa i tot l'edifici estigui a ple rendiment de cara al mes d'abril. A mesura que es vagin ocupant els llits de crítics, s'anirà contractant nou personal sanitari, arribant a un màxim de 600 professionals.
Crònica des de Badalona, de Ràdio Ciutat de Badalona. Gràcies, Raquel. És dilluns 1 de febrer i estem immersos, com sabeu, en una campanya electoral. En aquest sentit, avui us informem d'una decisió de la Junta Electoral Central que no permetrà que les residències puguin demanar de manera col·lectiva el vot per correu sense necessitat de desplaçaments. Una solució que facilitaria el sufragi de moltes persones amb problemes de mobilitat i sense possibilitat de fer la petició per internet.
La Junta ha notificat a la Generalitat que no permet que les residències de gent gran un carter porti la documentació de vot per correu perquè qui ho vulgui el pugui demanar i torni un altre dia amb les paperetes per als residents. Un procediment que sí que es fa, per exemple, amb els interns de les presons. En el cas dels residents que no es puguin desplaçar correus ni fer la petició telemàtica, l'alternativa és donar poders a un tercer per via notarial perquè faci la petició en el seu nom, un tràmit que és gratuït. Des de la Generalitat també es treballa amb el Departament d'Afers Socials per intentar fer un acompanyament segur les urnes per als residents que vulguin anar a votar el 14 de febrer.
Doncs sobre votacions, el vicepresident del Comitè de Bioètica de Catalunya, Màrius Morlans, ha dit a la xarxa que ha estat agosarat fer aquestes eleccions el 14 de febrer. També ha criticat, però, l'establiment d'una franja perquè votin malalts o persones en quarantena. Diu que cal preservar la intimitat d'aquesta gent i els recomana votar per correu.
Els que han forçat que les eleccions siguin el 14 de febrer han estat agosarats. Esperem que no prenguem mal, no? Llavors això, quan comences malament, les derivades són pitjors. Jo crec que, clar, que ho solucionin reservant una franja, home, això es vulnerarà el que dèiem abans, es vulnerarà la intimitat de les persones. Per tant, jo crec que la persona que se senti, vulgui protegir la seva intimitat i vulgui anar a votar, pues, i està en període de quarantena o està contagiat, pues, o fa per correu o no ho sé. Però a mi no ho veig clar que es dediqui una franja horària, no? Per protegir els altres vulnerar. És aquí és una mica aquest equilibri d'entre el bé comú, la protecció dels altres, i el bé individual, no? Protegir la privacitat de la persona. És una decisió difícil.
Doncs encara sobre aquestes eleccions estem a l'espera de conèixer els arguments del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya per rebutjar la suspensió dels comicis que havia ajornat el govern. Divendres vam conèixer la decisió, però ens queden els arguments que ens havien dit que farien públics avui, però de moment doncs no hi ha res. En clau judicial, més enllà d'aquestes eleccions, aquesta setmana estarem molt i molt pendents de l'Audiència Nacional Espanyola, on aviat hauria de quedar vist per sentència el judici pels atemptats jihadistes de Barcelona i de Cambrils. Estan ja els informes finals. Marta Patricio, bon dia. Avui, de qui era el torn?
Bon dia. Avui hem escoltat com les acusacions van exposant els seus informes finals. Totes elles han demanat una sentència que condemni a Mohamed Houli, Drissou Kabir i Said Ben Yaza. Algunes d'aquestes acusacions han tornat a demanar que els seus representants siguin reconeguts com a víctimes del terrorisme, ja que alguns d'ells encara no tenen aquesta condició. D'altres també han volgut deixar constància que no estan d'acord amb les qualificacions de la Fiscalia contra els acusats, que, recordem, no inclou cap delicte d'assassinat ni de temptativa, doncs no considera que fossin els autors materials dels atacs. Escoltem algunes d'aquestes acusacions.
La primera discrepància profunda con la calificación hecha por Fiscalía, y es que consideramos que en este punto no estamos hablando de una tentativa, no estamos hablando de una conspiración, estamos hablando de hechos constatables. La acción había empezado. No estamos en un plan, estamos en una ejecución.
Para un fin terrorista, todos son copartícipes. No teníamos ninguna duda si tratara de, en lugar de un vehículo, de una furgoneta, de un arma de fuego. El que proporciona, el que favorece ese arma de fuego, es tan autor por el artículo 28 del Código Penal como el resto.
Un cop totes les acusacions hagin presentat els seus informes finals, serà el torn de les defenses i després els tres acusats tindran dret a fer servir l'últim torn de paraula abans que el judici quedi vist per sentència. Per cert, que l'advocada d'un dels acusats ha donat positiu per Covid i per això avui no ha assistit al judici.
Gràcies, Marta Patricio. I abans dels titulars, un darrer apunt. Aquest dilluns, com us dèiem en titulars, l'Ajuntament de Barcelona explicava la nova senyalització dels laterals de l'Avinguda Diagonal i la Gran Via, uns canvis que obligaran a girar a la dreta els vehicles que circulin per aquestes vies quan es trobin amb determinats carrers principals de connexió. Això impedirà que el trànsit privat circuli en línia recta al llarg dels laterals. Bicis i taxis, però, atenció, en queden exempts.
En una segona fase, a partir de l'estiu, s'implantaran nous trams de carril bici en calçada als laterals mar i muntanya, tant de la Diagonal com de la Gran Via, eliminant els carrils bici actuals situats al passeig. L'objectiu de l'actuació és millorar els espais de vianants, evitant el conflicte amb les bicis i pacificar els laterals d'aquestes grans avingudes, destinant-los al trànsit local. Janet Sanz és la tinenta d'Alcaldia de Mobilitat.
Com estructurar allò que havíem fet de forma puntual, no? I tàctica durant aquests mesos per aconseguir el millor resultat, que és aquesta transformació de la mobilitat que volem, amb l'acompanyament de la transformació de l'espai públic, amb tota una transformació de ciutat que ve, en el cas de la Diagonal, amb el pas del tramvia, que reformularà la Diagonal tal com la coneixem fins ara, i en el cas de la Gran Via se suma allò que ja havíem fet en el lateral muntanya.
Passa un minut, un quart de tres, moment ara sí de fer un cop d'ull a les principals notícies que us estem explicant. El govern no preveu aixecar les restriccions de mobilitat i de comerç dilluns vinent.
Tot i que no hi ha decisió oficial del Procicat, el secretari general de Salut assegura que la pressió als hospitals no ho permetrà. Això en una setmana on s'espera superar el pic sanitari de la tercera onada.
I Salut, mentrestant, reprèn la campanya de vacunació, que aquesta setmana es dedicarà a garantir l'administració de segones dosis.
Després que la setmana passada es buidessin les neveres per incompliments de les farmacèutiques, avui han arribat 65.000 dosis de la vacuna de Pfizer. A les properes hores se n'esperen 8.500 més de Moderna.
I mentrestant, els Mossos d'Esquadra han incrementat el control del confinament perimetral de Catalunya.
Han augmentat els controls a les carreteres frontereres i també a les estacions de trens d'alta velocitat que connecten Barcelona amb Madrid.
Casa teva és molt més que una casa. És el lloc on rius, plores, somies. A CaixaBank continuem estant amb tu per assegurar aquests moments especials i que tu i els teus estigueu protegits i pugueu dormir tranquils amb MyBox Home. Més informació a caixabank.cat/MyBox. CaixaBank. Escoltar, parlar, fer.
Notícies en xarxa.
Continuem i ho fem amb els resultats del Banc de Sabadell, que ha tancat l'exercici de 2020 amb un benefici net de 2 milions d'euros. Això implica que aquests beneficis han caigut un 99,7% després de provisionar gairebé 2.300 milions d'euros per la Covid-19. Més informació amb els companys de Ràdio Sabadell. Pere Gallifa, bon dia, ens ho amplia, si us plau.
El que fa a les xifres, els ingressos del negoci bancari van caure un 6,2% interanual, fins als 4.749 milions d'euros. El marge d'interessos també va caure un 6,2% respecte a l'any 2019 i les comissions netes un 6,1% en termes interanuals. No obstant això, l'entitat va poder reduir els costos un 7,7% respecte al 2019, situant-los en els 3.461 milions d'euros. Amb tot, el conseller delegat de l'entitat, Jaume Guardiola, qualifica l'any com excel·lent en termes comercials i assenyala que el grup ja ha posat les bases per encarar un nou pla estratègic, un pla que encararan en solitari, com ha subratllat a Josep Oliu, president del Sabadell.
No, ya le he dicho que no contemplamos operaciones corporativas, digamos, ni operaciones de fusión, ni operaciones de fusión con entidades mayores ni con entidades menores.
Finalment, Josep Oliu deixarà de tenir funcions executives en un moviment que ell mateix ha qualificat per rejuvenir la cúpula de l'entitat.
Gràcies, Pere. Des de Ràdio Sabadell, més coses. Ens ocupem ara d'una iniciativa de la Universitat de Girona, una iniciativa per analitzar la qualitat de l'aire. Vigilants de l'aire és el nom que s'ha donat a aquest projecte i que suposarà repartir 300 maduixeres entre particulars, entitats i escoles. Els encarregats aniran entregant fulles d'aquestes plantes que serviran per analitzar les concentracions de metalls pesants a l'aire. Més detalls amb Girona FM. Victòria Pastor, bon dia, quan vulguis.
La Universitat de Girona ha repartit 300 maduixeres entre particulars, entitats, escoles i instituts. Amb aquestes fulles de maduixeres podran mesurar les concentracions de metalls pesants en suspensió a l'aire de cada localitat on s'han cultivat i així elaborar una àmplia radiografia de la qualitat ambiental del territori. La planta de maduixera té la capacitat d'incorporar aquests contaminants, convertint-se així en una petita estació enregistradora. Cèlia Montalbán és membre del projecte Vigilantes de l'Aire a l'UdG.
Cada família es va comprometre a cuidar la planta durant aproximadament 3 mesos i recollir-ne una mostra al final d'aquest període. Aquesta mostra consisteix en una fulla de la planta enviada dins d'un sobre que nosaltres vam facilitar. Aquest sobre arribarà directament al laboratori d'anàlisi.
El projecte es troba ara en la fase d'analitzar les fulles trameses segons el municipi on han crescut, la il·luminació que han rebut, si els tocava gaire l'aire o el vent, o si se'ls van assecar les fulles, entre altres criteris científics.
Crònica cultural, aquest dilluns l'encetem amb el calendari d'esdeveniments i personalitats que aquest 2021 seran objecte de commemoració per part del Departament de Cultura. Aquest migdia ho ha presentat la consellera Àngels Ponsa. David Navarro, bon dia. Entens els detalls, si us plau?
Bon dia. Entre d'altres es commemoren els 150 anys del naixement del pintor Armand Anglada Camarasa o els 100 anys de l'inici de les excavacions a la muntanya d'Olèrdola. Aquest 2021 també es compleixen 150 anys del naixement del pioner del cinema Segundo de Chomón o 50 anys de la mort del músic Joan Manent. La consellera de Cultura, Àngels Ponsa, ha destacat la importància de mantenir viu el record de personatges i fites clau per al país.
Tenir-los presents en la memòria col·lectiva, perquè moltes vegades vivim i sentim i llegim i veiem moltes de les obres d'aquestes persones o de les que hem fet en altres anys en les diferents commemoracions i no les situem en la seva magnitud.
Ponsa també ha destacat que es tracta de commemoracions que implicaran tot el territori. Es dona el fet que una d'aquestes celebracions és la dels 100 anys de l'escriptora Teresa Jové, que continua activa.
Gràcies, David Navarro. I encara en clau cultural, parlem també del festival de novel·la criminal El vi fa sang, que se suspèn per segon any consecutiu com a conseqüència de la pandèmia. Per poder-lo mantenir en un futur, els organitzadors estan plantejant un canvi de format. L'Espluga FM, Pep Morató, bon dia. Quina? De què parlem?
Per segon any consecutiu i a conseqüència de la Covid-19, aquest 2021 tampoc es podrà celebrar el Festival de Novel·la Criminal en català El vi fa sang de l'Espluga. Per poder-lo mantenir en un futur, els impulsors del festival, juntament amb l'Ajuntament, han decidit proposar una reformulació d'aquest esdeveniment per buscar un nou enfocament de cara ja al 2022. El regidor de Cultura, Enric Mercader, explica els punts principals d'aquesta reformulació.
L'objectiu és treballar un projecte o iniciativa, encara hem de veure quin format doncs, concret se li dona, ajustat al relat del municipi, a les necessitats i oportunitats del mateix i que volen prendre aquest nou enfoc en el marc de la literatura en català.
La nova celebració es veu com un error des de l'oposició, ja que incentivé la pèrdua del festival.
Gràcies, Pep. Des de l'Espluga FM, arribats a aquest punt, als esports. Connectem amb el nostre company Eduard Cabré. Bon dia, Eduard, què ens expliques?
Bon dia, parlem de futbol perquè el Centre d'Esport Sabadell vol sortir avui mateix de la zona de descens. I és que els d'Antonio Hidalgo porten 6 jornades consecutives sense conèixer la derrota, una ratxa que volen ampliar avui a la nova Creu Alta davant el Logroñés. Els arlequinats saben que una victòria avui els faria pujar 3 llocs a la classificació i allunyar-los de la zona de descens. Des de Ràdio Sabadell informa Sergi Parc. Bon dia.
Bon dia. Amb el brot de coronavirus al Logroñés controlat, avui el Sabadell tancarà la jornada 23 de la Lliga Smartbank rebent un conjunt tocat precisament pels casos positius. L'equip arlequinat arrencarà l'enfrontament en descens i sabent que només valdrà guanyar per tornar a treure el cap. En roda de premsa, el tècnic Antonio Hidalgo avisa que, malgrat les baixes en el rival, es toparan amb un equip ben competitiu.
Sí que tindran problemes per fer una convocatòria, però
l'11 que treuran és molt similar al que porten jugant les últimes setmanes, i aquest 11 que és similar al que va jugar la primera volta, es va posar les coses molt complicades, sabem de la dificultat del partit.
El centre d'esport recuperarà Adri Cuevas i Pedro Capó. Les úniques baixes seran les de Néstor Querol per lesió i del francès Pierre Cornut per sanció. El xoc entre el Sabadell i el Logroñés arrencarà a les 9 del vespre i caldrà estar ben atents paral·lelament al mercat de fitxatges que es tanca a mitjanit. El conjunt arrequinat d'augment ha fet una incorporació, la d'Álvaro Vázquez, i s'espera que avui n'hi hagi una segona.
També en futbol, a segona B, el Cornellà ha repescat el davanter Víctor Fernández, el futbolista barceloní de 22 anys. Arriba procedent del Botzani, de la primera divisió de Romania, després de passar també pel Newcastle anglès. Víctor va estar al Cornellà en la seva etapa de juvenil i ara torna. I el Gimnàstic de Tarragona i el Castelló han tancat un acord per la cessió fins a final de temporada del futbolista de Torreforta, Guillem Jaime Serrán, que ocupa la demarcació de lateral dret i que es va formar a la cantera del Barça. Més informació esportiva, perquè avui a la plaça Sant Jaume de Barcelona s'ha fet una concentració en defensa pels drets del sector esportiu. I és que més d'un centenar de persones de gimnasos, que estan tancats per les restriccions, han practicat el seu esport davant la Generalitat de Catalunya. Escoltem el campió del món i olímpic de taekwondo, Joel González, en declaracions a la xarxa, explicant que creu que els Jocs Olímpics de Tòquio no es podran fer.
Jo crec que, i ojalà m'equivoqui amb aquestes paraules, que realment serà una competició que no s'acaba de fer, perquè no, jo crec que no s'assegura la tranquil·litat de tots els esportistes, no? Espero que sí, espero que d'aquí a l'estiu ja estem bé, però ho veig força complicat.
La Unió de Federacions Esportives de Catalunya anunciarà demà tot un seguit d'accions per seguir amb la lluita per tal d'aconseguir el retorn de l'activitat esportiva aturada per les mesures restrictives del govern envers l'esport. I el tenista mataroní Albert Ramos ha derrotat per 6-2 i 6-4 l'australià Blake Mott a Melbourne en el seu primer partit del 2021. El tenista maresmenc jugarà als setzens de final contra el francès Corentin Moutet. I això és tot pel moment.
Gràcies, Eduard Cabré. Són els esports d'aquest dilluns, un dia marcat per la continuïtat oficiosa de les restriccions anti-Covid i també pel pic de la pandèmia als hospitals catalans, que s'espera, com escoltàvem, doncs, pel decurs d'aquesta setmana. També aquest dilluns és el quart dia de campanya electoral catalana.
La xarxa de comunicació local.
Eleccions al Parlament de Catalunya. Informació de la campanya.
El candidat del PSC, Salvador Illa, creu que podrà aplegar la majoria de catalans que volen passar pàgina i s'ha decantat obertament per replicar el model de l'executiu espanyol, pactar amb els comuns i acords puntuals per impulsar lleis claus.
Jo apego a aquesta àmplia majoria de catalans i de catalanes que volen passar pàgina, que diuen que ja n'hi ha prou, que portem 10 anys en un viatge cap enlloc.
Per al candidat de Ciutadans, Carlos Carrizosa, el PSC ja ha posat el primer pilar del tripartit i el farà realitat si li donen els números. Per impedir-ho ha demanat el vot per a la formació taronja en un acte en què han presentat un vídeo que equipara el recent assalt al Capitoli amb els actes violents al Parlament en l'aniversari de l'1 d'octubre.
Si al Partido Socialista le dan los números, pactarán con los émulos de Trump aquí en Cataluña. Con Esquerra Republicana ya lo han hecho en el gobierno de España. Con el partido de Puigdemont ya lo han hecho en la Diputación de Barcelona.
En canvi, des d'Esquerra Republicana, el candidat Pere Aragonès ha assegurat que no donarà suport a Salvador Illa ni en pactes externs ni en una possible investidura. A més, ha demanat al líder socialista dia i hora per fer un cara a cara.
No, ni amb un vot a favor ni amb una abstenció. No. Nosaltres ens presentem en aquestes eleccions per guanyar. Jo em presento per ser president i ni amb abstenció ni amb un vot a favor contemplem cap mena de suport a Salvador Illa. De fet, ens presentem en aquestes eleccions per derrotar el que representa Salvador Illa.
La candidata de Junts per Catalunya, Laura Borràs, lamenta que Illa i Aragonès vulguin fer un cara a cara justament quan les enquestes auguren un bon resultat per a la seva formació i els ha proposat fer un trio. La CUP ha criticat que en 3 anys de majoria sobiranista no s'ha avançat gens cap a la independència. La candidata Dolors Sabater ha advertit a Junts per Catalunya que per reactivar la DUI cal poder sostenir-la en el temps. En Comú Podem s'ha presentat com a formació indispensable per formar un govern d'esquerres com a alternativa a l'actual desgovern. La candidata Jéssica Albiach ha demanat a Espanya que asseguri que cada territori té prou recursos per mantenir els seus serveis públics. En un acte amb el Partit Nacionalista Basc, la candidata del PDeCAT, Àngels Chacón, ha proposat quatre mesures urgents per superar la crisi econòmica: un pla de tests massius, ajudes directes a l'empresariat, la pròrroga dels ERTOs fins a final d'any i un criteri territorial per aplicar les restriccions.
Restricciones que són uniformes para todo el territorio catalán. Cuando hablamos de poblaciones que tienen indicadores cero de pandemia. Entonces, ¿cómo explicamos a estas zonas que no puede haber actividad económica?
En un acte amb el president de la Junta Gallega, el candidat del PP, Alejandro Fernández, ha demanat als catalans no resignar-se, ja que un canvi és possible i s'ha ofert per aconseguir que Catalunya recuperi el lideratge econòmic d'Espanya.
Eleccions al Parlament de Catalunya. Informació de la campanya.
La xarxa de comunicació local.
Debe ser que nunca tienes prisa, siempre estás
costilla, uno enredado, uno despacito, uno arrebatado, un beso mordido, uno chupeteado, un beso encendido, un beso gastado, uno que me ahogue, uno que me rompa, un beso en la frente, un beso en la boca. Suela boca.